Mira, li tinc així en Ràdio Vila-real, el 92.2, la freqüència modulada, Maria Fajardo. Molt bon dia, Maria.
Molt bon dia.
I a Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia.
Ell, a més d'altres àrees, regidories que porten l'Ajuntament de Vila-real, en este cas estan, en este cas és Maria per el cementeri i Santi per arxiu. Ens falta Dora Saura, que també participa en el que anem a parlar, que és la regidora de Cultura, però bueno, també abarcarem el que, del que anem a parlar. Si ens posem en context, el 14 d'abril és una data clau en la història. Bueno, per alguns sí, per altres no, però en la història està. Perquè està la proclamació de la Segona República Espanyola de l'any 1931 i això és un fet històric que no s'ha d'obviar. Vosaltres, en l'entrada en este nou equip de govern, decidiu conmemorar aquest dia, no?
Sí, al final entra un poc en la línia del que nosaltres consideràvem que havíem de recuperar. En el seu moment, quan estàvem en el govern de coalició, en la primera franja, ja n'hi havia una experiència al respecte, que era el Memorial Democràtic, i nosaltres ara, per una qüestió també de quina és la situació del nostre ajuntament, que tampoc és la mateixa que en aquest moment, doncs el que hem decidit és posar dates clau que pensem que, com bé has dit, són imprescindibles que les recordem i que les posem en valor, i més aquesta en el que en, concretament en el nostre cementeri municipal, doncs van hi haure fa 3-4 anys que se van començar a emprendre el que era la recuperació de les restes d'eixe ossari. Primer amb la recerca, després amb la documentació, que per així també està el regidor d'arxiu, que sap ben bé del que es parla quan ho ha de fer una recerca en búsqueda del seu familiar. I ara, doncs, quan encara s'estan fent aquests treballs, en el que encara no s'ha fet el coteig entre els ossos que se van extraure d'allí i les restes que se van enviar a Madrid per a que feren les proves d'ADN, doncs celebrem ara, amb compromís en l'equip de govern, i la Diada Republicana per a retre homenatge a totes les persones represaliades, concretament del nostre poble, o que es troben al nostre poble en el cementeri municipal.
Santi, si parlem de l'arxiu.
L'arxiu ara mateix té a disposició de qui els sol·licita, de qui els necessita, centenars de sumaríssims, entre els quals n'hi ha 10 específicament que són de dones, que són de veïnes de la ciutat.
10 dones?
10 dones, sí, crec que són 10 dones en total, o 10 o 11, crec que 10.
10 màrtirs?
Sí, 10 màrtirs, perquè la veritat que quan llitges els sumaríssims, la manca de garanties de tot tipus judicials i tot el que representar la represàlia, veritablement són màrtirs, perquè allò no era un sistema judicial ni un sistema jurídic com el podem entendre avui en dia. Allò era, ja ho diu la paraula, allò era un consell militar, uns militars que feien ahir de jutge, així com els pareixia, i en manera absolutament precària, i perquè sí, perquè havia sigut d'un partit X o per qualsevol cosa. Aleshores, ahir, en això sumaríssim, doncs es pot fer una recerca i està a disposició de tothom. Això és el que estem intentant. Especialment ens interessen els de les 10 dones, perquè ja sabem que l'àmbit femení, les dones, sempre estan invisibilitzades, especialment en les guerres i especialment en les repressions. Però jo també puc dir que personalment les històries que sé sobre el que va representar a Vila-real tot això, tota la repressió dels republicans, les sé bàsicament per la meva besàvia. I és molt bonic perquè, comptant un cas personal que ja he explicat alguna vegada així, quan me vaig posar a investigar en concret el sumaríssim del meu besavi, jo l'únic que tenia eren les històries familiars. No tenia res més. Ara les històries familiars també són un autèntic tresor, perquè normalment la teva besàvia no te mentís, veritat? Tots convindran amb mi que la teva besàvia o ton pare o el teu avi, quan te conta coses de la família, personalment, en casa, i a més tot això, encara jo en els anys 80-90, que vivia la meva besàvia, sempre tenia la postdata de però d'això no cal parlar molt. Però d'això no cal que es campes boira, vull dir que quedava tot com una miqueta en casa, perquè encara en els anys 90, jo diria, fins
perquè avui dia... Perquè la porta estava incrustada, eh?
La porta estava incrustada.
Sí, totalment.
Aleshores, jo me poso a investigar i descobrís que el procés que se li havia fet al meu besavi estava en l'arxiu militar, que continua estant els submarícies de l'arxiu militar de Madrid, cosa que jo trobo bastant qüestionable. Sobretot les coses de la memòria jo crec que haurien d'estar en un altre lloc. La qüestió és que l'arxiu de Vila-real fa uns anys demana tots els submaríssims perquè al cap i a la fi són història de la ciutat i evidentment com passa en el cas del meu besavi, suposa que qualsevol submaríssim que s'analitza, doncs tu has de contrastar, com passa també en el periodisme. Contrastes les històries familiars amb el que posa ahí. I sí que vaig veure que moltes coses coincidien, però lògicament el submaríssim estaven molt distorsionades. Però coincidia tot, i a més jo tenia la memòria de la meva besàvia, de li diuen que havia fet tal, però era mentira perquè tal. L'acusaven de tal cosa, però era fals perquè ell en realitat tal. I això vaig poder, va ser prou emocionant, i et tinguis submaríssim reconèixer i recordar, perquè algunes coses te queden com en un núvol. Ostres, la meva besàvia em va contar això, no? I aleshores trobo que és molt important els historiadors, no?, que tinguin a disposició aquests arxius per a poder-los analitzar. Estem treballant perquè algú pugui fer aquesta recerca, perquè clar, tu quan agafes un submaríssim doncs pot tindre perfectament 300 pàgines, malgrat que se feia precàriament com se feia i que moltes coses d'ahir se les inventaven directament per a perseguir a la gent per les seues idees. Malgrat això, l'arxiu és nombrós, n'hi ha molts papers ahir, no? Aleshores, una persona de l'àmbit de la història que té altres ferramentes i sap on trobar-les, no? Doncs pot analitzar fins a quin punt, doncs, per exemple, les dones represaliades a Vila-real van ser particulars per alguna cosa, eh? I situar-lo en la història, en el moment en el que així doncs van entrar les tropes nacionals del cop d'estat. I aleshores, doncs, això des del punt de vista arxivístic, com sempre dic, vull dir, està a l'abast de tothom, però en una data com esta més obert que mai, no? Perquè és veritat que, com deia la meva companya Maria, fa un moment estem rodejats d'ajuntaments que malauradament no tenen sensibilitat per tot el que representa el 14 d'abril. I la història està ahí, vull dir... L'altre dia, sense anar més lluny, doncs van vindre també doncs uns companys que estaven investigant sobre la història dels bous a Vila-real. I la història és la història, és que tot això va passar, repressió va haver, vull dir, no és una cosa d'opinió, vull dir, és un afer que podem contrastar amb dades arxivístiques i històriques. Però a banda d'això, és evident que en una ciutat que recorda el que va representar el 14 d'abril, nosaltres pensem que també s'ha de fer memòria per a que la gent entenga que va representar la República realment. Vull dir, perquè evidentment tots podem filtrar absolutament tot des del punt de vista ideològic, però la República va ser un intent d'alliberar el poble de, diguem-ne, de tota una repressió que hi havia hagut durant molt de temps, un intent també de fer una nova educació. Jo que vinc del món de l'educació, la República va fer molt perquè es modernitzara l'educació, es van construir moltes escoles i, evidentment, quan van destruir la República després del cop d'estat que va fer el dictador, doncs, de què em sona això, es va deixar d'invertir en educació i es va considerar que ja no era tan important i tot això doncs va anar cap enrere. Moltes mestres represaliades, mestres, que a mi em sembla de les històries més curioses i més boniques, les mestres, que l'únic que feien era ensenyar a llegir i a escriure, a interpretar, a, no ho sé, literatura, i moltes d'elles també van estar perseguides o exiliades, que no van tornar fins que el dictador va morir. Algunes d'elles, com se pot veure en els sumaríssims, doncs condemnades a mort. Per tant, jo crec que és un moment per al record. N'hi ha famílies així que vindran també al cementeri, no?, que són fills de represaliats o que d'alguna manera també són represaliats, perquè ser fill d'un represaliat és ser represaliat per tot el que representa, per a l'economia familiar, que ton pare estiga a la presó o que ton pare estiga mort perquè l'han afusellat per qualsevol cosa. I hi ha una cosa en això, perquè és important fer el 14 d'abril un acte com este, perquè n'hi ha un aspecte que jo crec que es parla massa poc, és la reparació. No és recordar i ja està, és reparar. Vull dir, jo quan veig el sumaríssim en un senyor alcalde de Vila-real que diu que li signa la pena de mort al meu besavi, com totes les famílies de Vila-real, què faig? Em quedo així, ja està, en el meu cognom ahir, l'han condemnat a mort injustament, meu menjen Quereguilles. No, senyor, vull dir, això no se pot quedar així. Tants anys després, una democràcia, les famílies necessiten reparació. I en això estem, vull dir, no volem que s'oblide, perquè volem que es repare, perquè encara infeliçment hi ha gent soterrades a saber a on, i hi ha gent a la que no se li ha fet una reparació.
Per això, aquest dia, el dia 14 d'abril, se farà una ofrena en homenatge a les represaliades, als represaliades i als represaliats, no?
Sí, el dia 14 d'abril tindrem l'homenatge a les represaliades en el cementeri, represaliades com a persones represaliades, i allí tindrem el goig de comptar amb el violinista David Flores Pradillas, que és un violinista d'ací del poble, un xic jove que segurament... també ens podria contar la història de la seva família. Vull dir que al final són gent que sent el que està fent. Crec que totes les persones que assistim allí serà un acte emotiu, humil, en el que després d'escoltar aquestes peces de violín i fer nosaltres aquesta ofrena floral, doncs llegirem alguna poesia d'algun autor local que també s'ha prestat a llegir la seva poesia, i després també el Miguel Hernández, per exemple, que ha escrit moltíssim sobre este tipus també de temàtica, de la importància de recordar i de reparar, com estava explicant Santi. Aleshores, crec que serà un acte molt emotiu, i per això vos convidem a que totes i tots participeu.
Per la vesprada també tindrem...
Per la vesprada tindrem la presentació teatralitzada del llibre A l'amparo de árboles embrujados, que serà a les 6:30 de la vesprada al Teatre Tagoba. I com he comentat, és una presentació teatralitzada. El llibre és una novel·la que conta la història de dones represaliades a la presó de Castelló, també de com aquestes brigades internacionals també estaven ocupades per dones que patien la seva realitat, perquè damunt doncs estaven en altres països. Aleshores, el que és allunyar-se de casa, a banda, per una qüestió ideològica i per una qüestió de creença i ideari polític, per tal d'ajudar als teus veïns i veïnes. I a banda, tindrem un munt de sorpreses, perquè la seva autora, María José Martínez Jimeno, el que ens ha comentat és que la presentació a ella li agrada fer-la sempre teatralitzada, perquè no només posa en valor d'aquesta manera la recerca que ella ha fet de tota la documentació per tal de poder escriure la novel·la i plasmar històries reals de dones que es veien en situacions molt desagradables, perquè podien rapar-los el moño, estar en situacions que eren insalubres, en moments en què les dones tenien derrames, quan parien, vull dir, unes situacions molt desagradables, i que ella ha hagut de documentar-se per això. I creu que la millor manera de fer que la gent tinga ganes de llegir-se ixa novel·la, que al final està basada en tot allò que van viure les dones represaliades entre l'any, crec que ha comentat l'autora, que era entre el 39 i el 41, doncs, que ho puguem viure d'una manera teatralitzada per tal de fer-ho més ameno i també això, cridar l'atenció de l'espectador per a que no dubte en llegir-se la història dels testimonis que conta en la seva novel·la.
Ho faran al Teatre de la Tagoba, uh-huh. Serà a les 6:30 de la vesprada, perquè clar, per el mateix que és en el cementari és una hora més complicat per a que la gent pugui anar, sí. Però per la vesprada, a les 6:30 de la vesprà, ho faran així, al carrer Major.
Correcte.
Al Teatre de la Tagoba. Diuen que una data per a mirar enrere, però claro, jo crec que el que hem de pensar és si mirem enrere és per a crear un futur lliure, no? No. Al final, si no sabem el que ha passat, perquè jo sí he sentit històries de dones que estaven en el moño rapat quan jo era menuda, eh? Clar. I no fa tant.
Mira, Maria parla d'un poeta que a mi, la veritat, m'encanta. Vos vaig a contar una altra història d'un altre besavi meu, que justament venia d'Oriola. Ja, algun dia parlaré d'este altre besavi, era funcionari, va acabar així a Vila-real, i era veí de Miguel Hernández. Aleshores, no ho sé, sí, perquè tot això també, no, la ràdio té la màgia i s'ha de poder fer aquestes coses. Hi ha una poesia que tothom coneixerà, la de la cebolla, no?
Hombre.
Que a mi sempre m'ha arribat al cor, no? Perquè és com sobrevivia tota aquesta gent precàriament. I les històries que em contaven, doncs, evidentment en una vila real en guerra, perquè estava el bàndol nacional rodejant-la i sempre han contat que tenia moltes dificultats, però com tenia mort, tal, una de les coses que probablement menjarien serien cebes, no? Perquè creixerien en l'hort, no? Si em deixeu llegir un...
Clar que sí.
La cebolla s'escarxa, cerrada i pobre, escarxa de tus dies i de mis noches, hambre i cebolla, hielo negro i escarxa, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. La poesía acaba bien. Vuela niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Doncs això, és que la poesia és tan bonica, i més parlant del patiment, t'arriben tant les paraules quan estan ficades on correspon. El que passa és que justet també Miguel Hernández a mi sempre m'ha colpit, no? Perquè és que justet d'Oriola venia, no este besavi que comentava al principi, sinó un altre que era funcionari i que també, bueno, com tota la gent que vivia al País Valencià, que va ser l'últim en caure, o l'últim que va caure com a república, no? L'última part de la república que va caure.
Sobretot perquè ho escrivia dins de la presó, és a dir, estava... escrivint-lo i sentint-lo al mateix temps.
Va ser un poeta represaliat, com moltíssims poetes represaliats. Això és el que va representar esta dictadura. Persecució als poetes. Veges tu quin mal fan els poetes.
El 14 d'abril hi ha gent que considera que no és una fecha ni per a recordar ni per a marcar-la en la història. Quan vos trobeu en algú aixina, què li diríeu?
Que llisca poesia.
I que és important conèixer la història dels que ens han precedit per a no tornar a repetir els errors. Aleshores, el 14 d'abril va simbolitzar l'arribada de la llibertat en un context en el que era també molt complicat el que se respirava als carrers i arribava la república, i amb l'arribada de la república les ganes i la il·lusió de construir un món millor. Un món millor que malauradament doncs, se va veure arrebatat per un cop d'estat en qui després ens va afonar en una dictadura que es va allargar massa i que fins i tot encara avui en dia doncs, trobem alguns resquicis del que allò es va deixar precisament perquè el que es va fer va ser intentar tapar i no reparar. Aleshores, crec que és important celebrar les dates clau per a la nostra història.
Clar, l'únic que ens encontrem en aquest temps, si parlem de... podem vindre molt al temps que estem vivint, tal volta no es repetiria aquest cop d'estat, però sí, es repetís el que hi hagi unes polítiques més conservadores, que sí que veiem que d'alguna manera cada volta tenen més seguidors joves. Igual és perquè s'està agarrant molta desafecció a les polítiques que s'estan fent en aquest moment els polítics actuals.
Sí, sí, pot ser, i això és una qüestió que crec que les xarxes socials han fet el seu paper, perquè tampoc ha hagut ningú capaç de controlar el que és l'alcanç d'aquestes xarxes socials, i ara crec que paguem les conseqüències, perquè no n'hi ha cap limitació de cap tipus, i també n'hi ha qüestions que crec que en lloc d'abordar-les en els temps que la ment humana necessita per assimilar certs conceptes, doncs el que fem és anar als passos que avança la tecnologia, que són molt ràpids. I
clar,
moltíssimes vegades no estem preparades, crec, per a començar la casa pel teulat en lloc de per posar bons fonaments. Aleshores, crec que els joves el que paguem són els plats trencats de moltes polítiques que s'han fet en quant a educació, ja que no n'hi ha ninguna, no n'hi ha pacte en quant a l'educació, i depèn de qui és el govern de torn, doncs se trenquen totes les polítiques educatives i se'n fan de noves. I jo parlo com a usuària, com a persona que ha estat en un sistema educatiu en el que ha canviat de polítiques en diverses etapes, però el meu company Santi o la meva companya Dora són docents, tota la seva vida professional s'ha dedicat a la docència pràcticament, i crec que ho poden dir ells millor que ningú, quan depèn de qui governa se canvia el sistema educatiu, fent que al final els joves no tinguem a on agarrar-nos. I jo sempre ho dic, que la generació del 93 no va, el 1492 no l'ha estudiat als llibres d'història, perquè aquesta època, pues mira, en passar de la LOE a la LOCSE s'esfumó en la gent que som del 93 i mai l'hem estudiat a l'institut. I com això, doncs passa en altres i altres, en tantes altres qüestions que al final sí que són fonamentals a lo millor per a la nostra transcendència vital, com pot ser les qüestions de la igualtat. Encara no hem assolit la igualtat real entre homes i dones, encara no hem aconseguit fer que els homes i dones tinguem la mateixa garantia d'oportunitats, i estem preocupant-nos per altres qüestions, o posant dins del sac del feminisme qüestions que per a mi no són feministes, són altres coses, perquè el feminisme, si té una missió, és, i és la seva única missió, és que els homes i les dones siguem iguals. Ja està. No se mos pot aixecar a les dones que també hem de ser protectores de, no sé, de les ballenes. Són coses diferents.
Res, un apunt etimològic. Tots sabeu que la república és que tot, bueno, en valencià res i tot és el mateix, eh?
Clar.
Per això preguntem, què vol res, fill meu, no? Sempre, quan oferim alguna cosa, què vol res? És que en castellà traduirien, ¿quieres algo? Aleshores, la república és que tot és del poble, res, poble, tot és del poble. Aleshores, en el sentit que estava contant Maria ara, que tot és del poble, la igualtat és necessària per a que tot siga del poble. Si tot és d'uns pocs, com passava en l'antic règim, i com passava, doncs,
sí,
en la consideració...
Lo de l'antic règim ho compreníem, però ara, per exemple, que estem en una democràcia, que esteu governant, que sou persones progressistes, per què tenim la sensació de que falta voluntat política?
A veure, el que has dit, que si podria haver una altra guerra civil, doncs no ho sé, perquè tal i com estem veient els esdeveniments en el món i el tipus de líders polítics que estan, diguem-ne, arribant al poder, doncs jo ja ho veig tot possible, no?
Bueno, ara se fan d'una altra manera, eh? És a dir,
sí, perquè,
al final...
A veure, tot això, ho comentava una miqueta la meva companya, però és veritat que les xarxes socials, que han provocat? Doncs això ha sigut un procés. En un primer moment, allò que la gent es veia valenta per a dir barbaritats en les xarxes, per l'anonimitat que donen les xarxes, te fiques un nick i ningú reconeix qui eres i aleshores dius les barbaritats que vulguis, doncs això que ha passat, que s'ha anat normalitzant i s'ha anat normalitzant i s'ha anat portant a la vida real. i no sé, no s'ha tingut la cura o no s'ha regulat convenientment per a que això no passara i aleshores doncs acaba envaint el mateix àmbit de l'educació. Avui en dia qualsevol pot entrar a un cercador, un Google o el que siga, i buscar informació i diu jo ja sé més que ningú perquè ho he buscat en Google. Clar, una altra cosa és com processem aquesta informació, com la tractem, no? I de quines fonts bevem i quina fiabilitat té. I ahir la veritat que és cert que l'educació té un repte per a fer entendre dins d'aquest nou món en el que vivim, rodejats d'ordinadors i de mòbils i de moltíssimes altres coses, no? Encara que, per cert, l'educació ara s'està parlant també de tornar enrere, de fins i tot prohibir les pantalles fins a una certa edat, perquè ara ens hem adonat que el que pensàvem que era meravellós, tecnològic i un avanç, doncs, sobretot en un context educatiu, no ho és tant o fins i tot no ho és en absolut. Aleshores, crec que hem d'intentar, sobretot els que ens creem o creem en la igualtat, en les polítiques d'igualtat, que l'educació siga fonamental i cabdal. També volia dir que per a que l'educació siga fonamental i cabdal, una cosa important, no sé si algú se n'ha adonat, és donar valor als professionals, perquè si el professional, vaig a dir-ho, el pagues malament o el pagues cada vegada pitjor, diguem-ne que el seu, que socialment cada vegada està pitjor considerat, perquè pots anar ahir a dir-li de tot o, no sé, aquestes coses que diuen de que per defecte el xiquet té la raó i coses així, doncs evidentment l'educació no va millorar. Tampoc millora, evidentment, si no ens prenem seriosament tot el que representen infraestructures, legislació. Clar, és que la legislació, anem a veure, moltes vegades en educació és fer les coses bé malgrat els problemes que posen els polítics inventant-se una llei nova cada dos anys que quan ja la vas aplicar, tot el món en parla d'això, no? I dius, a veure, el problema de l'educació ara mateix no és canviar la llei. Els problemes són uns altres completament diferents. Però sempre te veus que t'arriba la llei X que algú ha redactat des d'un despatx, d'acord? I que falta, doncs, això, que els polítics vinguin a una aula i s'estiguen un matí ahí, en un professor, veient tot el que fem.
Però en el seu cas vostè és polític i també és regidor, i també és docent, sí. Imagines, no? Jo és que...
Però bueno, si però soc un regidor de poble i malauradament no me fan un regidor de poble,
un regidor de poble té moltíssima responsabilitat. Així, sí. Per exemple, està el de memòria històrica, el de arxiu i el de cementeri. A mi el cementeri és el que me preocupa molt. I des de luego l'arxiu del meu poble també. Me preocupa ni molt. Però si jo, per exemple, llisc que és la proclamació de la Segona República va ser un moment carregat d'esperança, de renovació i de voluntat de canvi per a millorar ciutadans i ciutadanes que somiaven en un futur més just, més lliure i més igualitari. A on mos perdem en ese camí, a on resulta que tenim una democràcia i uns polítics que tenen un full de ruta que després, quan se posen a la pràctica, el ciutadà té la sensació de que no està passant.
Bueno, entonces, és quan a on mos perdem? Pues que n'hi ha partits que ho he vist que han animat a denunciar els professors i a perseguir-los. Per què? Pues, entre altres coses, per a que no expliquen el que va ser la República.
Sí,
i això és un problema, perquè els docents, i parlo per meus companys, acaben anant a fer classe en por. I això és un problema molt greu, i el tenim així, eh? I l'han provocat alguns polítics.
Clar, però...
Perquè te saltarà algú i tu qui eres, perquè estàs adoctrinant no sé què, no sé quantes, anem a veure. Els professors treballen científicament, en fonament científic. Són persones molt formades, han de superar unes oposicions dures fins ara, una gran quantitat de temari, i a banda de, diguem-ne, tot el que comporta esta societat peculiar de noves tecnologies i tal, no legislem, no financem i damunt perseguim els professors ja directament perquè així s'ha animat en algun partit públicament en les seues xarxes. Denunciar al teu professor. Home, ajudar no ajuda.
Clar, jo optaria més que per prohibir pantalles i accés a tindre aquesta capacitat de discerniment que tens que tindre quan vas fent-te cada volta més adult i vas veient les coses, i sí que és veritat que, bueno, d'alguna manera saber que si un partit polític té una fulla de ruta la ha de complir. I si algú explica el seu programa, l'ha de complir, perquè si no ve el que ve. I és que aquesta gran quantitat de gent jove que tal volta no s'hagi parat, perquè quan ens ensenyen lo de la República, jo vos garantis que en realitat pues com que no tenim molt al cap les coses, això te ve més avant. Però si després, quan les polítiques, els polítics les poseu en pràctica i no feu lo que heu dit, tenim un problema gros. I és que ens ve la desafecció política. I la gent que no ha tingut la seva besàvia que li ha explicat les coses, potser torne a repetir. És a dir, jo crec que tenim una gran responsabilitat, sobretot per explicar, perquè no se quede en un acte bonico, i que quede bé i que diga, ui, que xulo, i que va tota la premsa i que va a fer vos fotos i que és tot lo de més, sinó que realment sapieu ben bé que teniu entre les mans i en lo que mos pot repercutir a tots.
Sí, perquè n'hi ha qüestions que són sistèmiques.
I
són
que es comencem...
I que crec que tot el món hauríem de caminar cap a un mateix lloc.
I que es comencem a ser un poc més adults, i a tindre menys ego i comencem a caminar tots en una mateixa direcció, en la direcció que caminàvem quan vam començar. Que jo penso que a voltes se'ns oblida o ens cautiven, i això és un perill.
Jo més que això crec que n'hi ha problemes que són sistèmics i que no se poden explicar.
Sí, s'expliquen i bé s'entenen. Tenim capacitat de discerniment, jo crec que no s'ha de mentir, s'ha de dir les coses clares. Senyores, així n'hi havia 10 dones que van ser màrtirs, sí senyores, perquè a més les dones són les que més patissen. Aquestes dones,
aquestes dones
patien inclús quan anaven a les presons a donar-les menjar als homes perquè els pegaven i li llevaven el menjar. I com no mos espavilem, ¿vale? Perquè clar, quan ens entra l'ego a tots, tots patim i tots pequem, tots, això és clar. No perguem l'oremus, polítics, vostès que són jovens, vosaltres, a més, jo com sóc més major, vaig a parlar-vos de tu, jo sóc més major que vosaltres, jo vos demane que no pergueu l'oremus, val? Perquè el llop ja s'ha assomat, i el veiem tots.
I tant.
En fi, no sé, això és una de bronca, no?
No sé. Editorial.
No sé. En fi, gràcies dos per estar ahí. Jo no sé si anirà molta gent, però almenys algú que s'encaçó, encara que siguin dos persones, i que els haguéssim aplegat.
Bé, això es tracta, no? Per això venim, perquè volem divulgar. Ara dius que és important que la gent conegui això, per això estem així, perquè els convides i bé que tenim aquesta casa a disposició.
El temps que ens quede.
Sí.
Fins ens diuen, doncs nosaltres així estarem. Hi haurà un moment, al millor, que tampoc interessem i ens diuen, doncs mira, ja que com no interesses, doncs au, anem a fer més... com se diu això? Anem a leccionar d'una altra manera, no? D'allò de que agarren i bufan. Bueno, mentre podem, així ens quedarem. Gràcies als dos.
A vostè. Convidamos.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Y al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas velocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.